TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia. Després d'un partit agònic de passar pena, Espanya ha alçat el seu segon Mundial.
Pilota de Ferran. Ferran que la penja. Final, 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 final.
Així ho hem viscut a IB3 Ràdio, una victòria per la mínima per 1-0 contra Argentina gràcies a un gol de Ferran Torres a la segona part de la pròrroga. Ha estat una nit llarga de celebracions arreu de les illes. De fet, aquesta era fa només unes hores l'ambient a la plaça de les Tortugues, a Palma, només poc després d'acabar el partit. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola és campiona del món gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 106. El 19 de juliol de 2026 ja és història del futbol espanyol. Espanya, 16 anys després, ha tornat a aixecar la Copa del Món en una final en la que els de Luis de la Fuente varen ser superiors amb infinitats d'oportunitats. La victòria va arribar finalment a la pròrroga. La segona estrella ja està brodada a la camiseta de la selecció, que posa així la cirereta a una participació excel·lent. A més, Espanya tanca el Mundial amb tan sols un gol encaixat en tot el campionat. Ahir, a la final, va ser superior a una Argentina que es va quedar amb 10 futbolistes des del minut 93 per mort de l'expulsió d'Enzo Fernández per doble targeta groga. A l'inici de la pròrroga, polèmic arbitral amb el gol anul·lat a Nico Williams al minut 97 per una suposada falta prèvia dins l'àrea. El 2010 va ser Andrés Iniesta i ahir l'heroi va ser Ferran Torres, que amb assistència de Nico Williams feia embogir tot un país. A les Balears la festa va ser grossa, la més multitudinària a Palma, amb 20.000 persones al recinte de Son Fusteret. L'altra cara de la moneda se la queda Argentina, perquè la final d'ahir suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció argentina al Mundial i també l'adeu del seleccionador Lionel Scaloni.
I del tot d'una vos oferim tots els detalls d'aquesta final del Mundial. És dilluns 20 de juliol. I avui el Consell de Mallorca es reuneix amb les empreses de lloguer de vehicles, això quan la institució insular es troba en ple procés per posar un límit a l'entrada de vehicles.
La primera passa és quantificar la flota actual. De les dues grans patronals del sector, n'hi ha una que quantifica el seu volum de vehicles en 45.000, mentre que l'altra diu que esperarà a final de temporada per fer el recompte.
Un home ha estat detingut per l'atropellament mortal d'una persona a la carretera de Cala Mesquida, a Capdepera.
La Guàrdia Civil, a càrrec de la investigació, ha confirmar que el conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. El sinistre va ser ahir a primera hora de les 7 del matí, quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via.
També han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor.
Li hauria subministrat substàncies estupefaents i alcohol amb l'excusa de veure el partit de futbol a un local de la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
I si no hi ha acord de darrera hora, avui vespre comença la vaga del servei de recollida de fems de Solla.
El representant dels treballadors i de l'empresa Solla 2010, dependent de l'Ajuntament, es tornaran a reunir avui a les 9 del matí en un darrer intent per evitar aquesta aturada.
I pel que fa al temps, avui nova pujada de la temperatura amb avisos taronges a l'interior nord i nord-est de Mallorca i grocs a la resta de les Balears. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam la setmana parlant de calor. Avui la temperatura màxima pujarà lleugerament i en el cas de Mallorca s'esperen puntes d'entre 38 i 40 graus o fins i tot superiors a punts de l'interior de l'illa. Aquesta nova pujada de la temperatura ha fet que els avisos grocs per calor s'estenguin a tot l'arxipèlag, mentre que a l'interior i al nord de Mallorca s'han activat avisos de nivell taronja. Continuarem amb presència de pols en suspensió i intervals de núvols mitjans i alts, tot plegat amb un vent fluix de component est i una situació marítima marcada pel marejol en qualque redol de maró al nord de Mallorca. En definitiva, començam una nova setmana amb calor intensa, cel enterbolit i pocs canvis pel que fa a la situació meteorològica.
Ja sabeu que, segons la dita popular sobre la calor, la monja l'encén i el frare l'apaga. La monja refereix al dia de Santa Margalida, que just avui, dia 20 de juliol, i el frare Sant Bernat, que és dia 20 d'agost. Però vaja, està clar que enguany ja fa dies que aquesta calor s'encén. Són les 7 i gairebé 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La selecció espanyola torna a fer història i es proclama campiona del món per segona vegada després de derrotar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, gràcies en aquest gol de Ferran Torres al minut 106.
Lamine Yamal toca en curt, la centrada cercant segon pal, Nico! Alerta, la rematada, gol, 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 Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol!
Va ser una final intensa, emocionant i plena d'atenció i que d'aquesta manera la van viure a IB3 Ràdio. Marta.
Així és, bon dia. La selecció espanyola ja torna a tocar el cel del futbol mundial i s'ha proclamat campiona del món per segona vegada en la seva història. Ferran Torres es va convertir en l'heroi d'Espanya amb el gol que li va donar el títol als de Luis de la Fuente. Sentim Ferran.
El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
El gol va arribar al 106 de la pròrroga després que el temps reglamentari s'arribés amb el 0-0 al marcador, amb polèmica arbitral inclosa a l'inici de la primera part de la pròrroga, ja que es va anul·lar un gol al minut 97 a Nico Williams. També es va anul·lar un gol a Ferran Torres després de marcar aquest de la victòria. Patiment fins al final, per tant, Luis de la Fuente, que no va poder amagar la seva satisfacció després d'haver conduït la selecció espanyola fins al que es repetim el segon Mundial de la seva història. El seleccionador va destacar el compromís, l'esforç i la unitat d'un grup que, segons va explicar, mai no va deixar de creure en les seves possibilitats. El sentim.
Ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso.
La nit ha estat llarga, la segona estrella d'Espanya també es va celebrar amb molta força a tots els carrers de les Balears. Després del xiula final, nombroses places, bars i carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es varen omplir d'aficionats que varen sortir a celebrar el triomf de l'afició. A les Balears, com deia, la festa va ser grossa, però la més multitudinària va ser a Palma, al recinte de Son Fusteret, amb a prop de 20.000 persones. Una celebració, un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Palma. Sentim al final del partit el batle Jaime Martínez.
Una passada, la veritat és que han patit, però han dominat i molt han duit el premi. Aquesta segona estrella en espit, morós en aveixíem i ha estat una nit, jo crec que inolvidable, aquí a Sant Fosteret.
La festa continuarà avui. Espanya arribarà amb la Copa del Món. Es celebrarà en el dia d'avui amb les autoritats i també arreu del país. I l'altra cara de la moneda, la tristor, se la queda Argentina. Fins ahir, vigent campiona del món. La final suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció a un Mundial i també l'adeu del seleccionador Lionel Scaloni. Espanya és bicampiona del món.
I de les 7:35 minuts ampliarem encara més tota aquesta informació esportiva després d'aquest partit històric, d'aquest 1-0 que dona a Espanya, a la selecció espanyola de futbol, el seu segon Mundial.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també destacam altres qüestions, com la cita que hi ha avui que serà important per avançar en la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca. El mateix dia que es reuneixen el Consell i les empreses de lloguer de vehicles, vos avançam que una de les dues grans patronals, AEVAP, quantifica la seva flota a l'illa en prop de 45.000. És la quantitat que reportarà el Departament de Mobilitat, que els ha instat a declarar el nombre de vehicles per poder aplicar la llei de regulació d'afluència, tan aviat com s'aprovi el Parlament de les Balears. L'altra patronal, que és Valeval, esperarà lliurar aquest nombre de vehicles a finals de la temporada i reclama càmeres per quantificar el nombre real de tots els cotxes en circulació, tant els de lloguer com els de particulars.
Una reunió que tindrà lloc avui a les 12 a la seu de l'associació, a l'Arenal de Palma, a l'Avinguda Europa número 10, estan convocades les empreses de tot Mallorca que esperen reconèixer o conèixer els detalls i calendari de la regulació de l'entrada de cotxes a l'illa. Ahir seran, en representació del Consell, el conseller insular de Mobilitat, que és Fernando Rubio, en el costat de la patronal, Ramon Reus, president d'AEVAP, acompanyat de les empreses que l'integren, que són, recordem-ho, més d'un centenar. Reus admet que el Rentacar, en part, no han contribuït a la saturació han contribuït, volen dir, a la saturació, però alhora avisa que la retallada de les flotes del lloguer no resoldrà tots els problemes de l'accés de trànsit. Han de pensar que els vehicles en circulació, els rentacar, representen entre un 10 i un 15% en l'estiu.
Seran més o menys els cotxes nostres que tindrem. Serà doncs, un 40-45 cotxes que tenim a tot Mallorca.
A la pregunta de fins a quin percentatge acceptarien reduir el nombre de vehicles rentacar, en definitiva, si tenen línies vermelles, el president de la patronal respon això.
Bona voluntat per part del govern, per part del Consell Insular, i del govern també, perquè també hi va intervenir. Perquè haurem d'esperar i haurem de mirar de quina manera podem fer. El que està clar que no hi pot haver 120.000 cotxes o 110.000 cotxes o 100.000 cotxes, per exemple, depèn de la temporada.
Estan predisposats, per tant, a minvar flotes, però primer volen escoltar els detalls, que ha estat una de les mesures estrella d'aquests 4 anys.
Uns, per tant, estan predisposats a minvar flotes. A l'altra patronal, que es va elevar, són més crítics amb la regulació de vehicles i reclamen al Consell que posi en marxa les càmeres per quantificar quin és el nombre real de cotxes en circulació en els dies punta.
I esperaran a lliurar les dades de la flota que els requereix el Consell quan acabi la temporada. Cada empresa entregarà la seva pròpia documentació. El seu president, Cristóbal Herrera, confirma que aportaran les dades del dia en què s'ha arribat al rècord de cotxes de lloguer en circulació aquest estiu.
Que haya un control de cámaras que lean matrículas y dos, que se establezca un registro obligatorio de vehículos de alquiler. Al Consell tampoco le interesa conocer cuántos coches hay hoy o mañana y después pasado, porque ya sabes que conforme avanza el verano la flota va creciendo hasta que llega el pico. En realidad lo que interesa es saber el pico.
Recorda que ja compleixen i que ja apliquen les restriccions vigents a Eivissa. Ara bé insisteixen que no estan d'acord perquè diuen que la regulació és inconstitucional i esperen que els tribunals la tombin. El president Cristóbal Herrera, de Valeval, diu que malgrat tot acataran la llei de limitació a Mallorca i, per tant, reduiran la flota a totes les empreses de rentacar.
Este tipo de limitación inconstitucional y que además no va a resolver el problema de atascos que están todo el año y que se debe a una falta de transporte público, a una falta de inversión en infraestructura, como denuncian todos los años el Colegio de Ingenieros de Caminos.
En el acabat la temporada turística, en el cas d'Eivissa, quantificaran les pèrdues econòmiques. Val a dir que hi havia rentacars en aquesta illa que tenien més de 1.000 cotxes i aquest estiu només en tenen uns 300. En tot cas, existeixen moltes empreses que no estan censades dins les associacions.
Són les 7 i 13 minuts. Un home ha estat detingut per l'atropellament mortal d'una persona a la carretera de Cala Mesquida, a Capdepera. La Guàrdia Civil, que és a càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia.
Un sinistre que va ser ahir a primera hora, d'haver les 7 del matí, quan la víctima que s'allotjava en un hotel a la zona anava a peu per la via. Es tracta d'un home d'uns 55 anys i nacionalitat sueca. Segons ha informat la policia local, ha estat embestit pel vehicle conduït per un treballador d'un altre hotel. El cotxe implicat en l'accident ha estat trobat a un pinar amb nombrosos danys i el cos de la víctima a uns metres de distància.
I també han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor a qui hauria subministrat substàncies estupefaents i al qual amb l'excusa de veure un partit de futbol en un local de la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
La Policia Nacional va interceptar el vehicle en què viatjaven els dos implicats, que circulava de forma erràtica i varen acabar arrestant l'adult per conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i perquè el cotxe, a més, no comptava amb assegurança.
D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut un home acusat d'una presumpta agressió sexual a l'estació intermodal de Palma i d'agredir posteriorment els agents que el van arrestar.
Els fets varen passar dissabte hora baixa quan un policies nacionals desplaçats a l'illa varen presenciar com l'home feia tocaments a una dona sense el seu consentiment. Segons la policia, la víctima va intentar decantar-se, però el presumpte agressor va continuar amb la seva actitud fins que els agents el varen interceptar.
I a Eivissa, el cap de la comissaria de la Policia Nacional, Manuel Hernández, es jubila després de 10 anys fent feina a l'illa. Ho fa amb 65 anys acabats de fer i amb més de 40 de professió. Ivonne Aranyó.
Nascut a Ávila i casat amb una eivissenca, Manuel Hernández, amb 19 anys, va ingressar al cos de la Policia Nacional. El van destinar a Barcelona, on va estudiar filosofia i després va fer de professor a l'Escola de Policia d'Ávila durant 27 anys, fins que va venir a Eivissa per amor.
Yo nunca había pensado en venir a vivir a Eivissa, pero cuando conocí a mi esposa, la conocí en Ávila, y al cabo de unos años pues nos vinimos a Eivissa. Mutu acuerdo, me viene por amor, por supuesto, y aquí sigo.
Quant a la seva trajectòria com a cap de la comissaria, li ha quedat pendent.
Y si es verdad que nos queda ahí esa galería de tiro y esas viviendas en la parte de atrás de la comisaría, podríamos haber tenido ya a lo mejor un centro para atención a los inmigrantes ya más completo, más grande del que tenemos actualmente.
I dels casos que més recorda?
Hemos resuelto cosas bueno, pues muy interesantes. Los incendios de los juzgados y de la casa Ocupa, que hubo hace 5 años. El robo famoso de los roles en Vara de Rey el día de Navidad.
Se sent orgullós dels més de 40.000 euros aconseguits amb la carrera solidària de la ruta 091.
Conseguimos una recaudación que entonces fue récord a nivel nacional. Son de esas cosas de las que nos sentimos especialmente orgullosos porque os puedo decir que nos llevó muchísimo trabajo.
Ara que tindrà temps, diu que vol recuperar la dedicació a la formació en temes d'ètica i drets humans.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 16 minuts. Ha estat un nou cap de setmana d'arribades d'embarcacions amb migrants a les Balears. Aquest diumenge s'han localitzat 4 de noves. La primera ha estat rescatada de vés les 6 a mitja milla al port de Cabrera amb 14 persones a bord. La segona, poc abans de les 9, al nucli del Pilar de la Mola, Formentera, amb 15 persones. La tercera, amb 21, a l'illa de Cabrera. I la quarta, amb 27, també a l'entrada del port de Cabrera.
Així és, de fet, amb aquestes darreres arribades de divendres a diumenge s'han quantificat 14 embarcacions a les costes de l'arxipèlag amb un total de 316 persones d'origen subsaharià i també magrebí. 8 han estat localitzades prop de Cabrera, 5 a Formentera i una altra a Mallorca.
I per cert que avui a l'agenda del dia hi ha una reunió important perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de viatjar a Algèria amb l'objectiu de recuperar la normalitat en la relació bilateral entre els dos països després de la crisi oberta per la posició espanyola sobre el Sàhara Occidental i així pretén obrir una nova etapa d'importació de gas algerià.
Un apropament al qual ha contribuït el paper diplomàtic jugat per Espanya davant la crisi a l'Orient Mitjà i en concret el suport a favor del poble palestí davant la situació a Gaza. Tot plegat de retruc podria tenir conseqüències sobre la ruta migratòria oberta a Balears, ja que moltes de les embarcacions que arriben a les nostres costes venen precisament d'Algèria.
I prop de 45.000 persones aquí a les Balears han pogut accedir a l'ingrés mínim vital d'ençà que va entrar en vigor ara fa 6 anys. Una ajuda econòmica directa per alleugerir la situació complicada de les famílies vulnerables amb ingressos molt baixos. La xarxa europea contra la pobresa alerta que la quantitat és insuficient, sobretot pel cost de la vida tan elevat a les illes, amb una crisi de l'habitatge que es cronifica.
Perquè, de fet, per tal d'accedir a l'ingrés mínim vital, la persona sol·licitant ha de tenir uns ingressos màxims anuals inferiors a 8.000 euros si viu tota sola. Un llindar que, en el cas de les famílies, augmenta a mesura que hi ha més persones que l'integren. Fins a 12.600 euros en el cas de les llars, amb 4 persones integrants. Una persona tota sola, sense cap ingrés, per exemple, rep al voltant de 750 euros. Per Andreu Grimal, director tècnic de la xarxa contra la pobresa, diu això.
No treuen a ningú de la pobresa. Vull dir, la quantia per una persona no supera el llindar de la pobresa actualment a l'estat espanyol i, per tant, no escapes d'aquestes situacions d'empobriment. Si és vera que és una ajuda important, és un material econòmic que permet sobreviure a famílies. En aquest sentit, s'ha anat evolucionant amb un camí positiu, encara que insuficient, però sempre hem estat reclamant que la quantia mínima sigui com a mínim el llindar de la pobresa.
I, de fet, entre els principals entrebancs de l'ingrés mínim vital que atorga el govern espanyol, els experts coincideixen en les dificultats, també les lentituds burocràtiques que han d'afrontar el sol·licitant. De fet, 3 de cada 4 persones en situació de pobresa no arriben mai a sol·licitar-la. És Maria Antònia Solivelles, membre del Col·legi de Treball Social a les Balears.
La tramitació és molt lenta. Ram de que des que sol·licita fins que hi ha una resposta passen entre 6 i 12 mesos com a mitjana. Si tu sol·licites avui l'ingrés mínim vital i no te'l concediran fins d'aquí un any, tu el necessites avui, perquè és avui que no tens ingressos per cobrir les teves necessitats. Has hagut de sobreviure tot un any fins que te'l concedeixen. I trobo pues, això que és molt inaccessible per la ciutadania en general. Mai se sap a quin punt està la tramitació.
I a més de tot això, la rigidesa també en el càlcul dels llindars d'ingressos també dificulta i molt que l'ingrés mínim vital arribi finalment a totes les persones que el necessiten. Xisco Oliver és professor d'Economia de la UIB.
L'ingrés mínim vital se calcula en funció dels ingressos que has rebut l'any anterior, per veure si tu tens dret o no. Si tu has tingut una caiguda d'un parell de mesos, a lo millor en abril-maig, però tu l'any anterior tenies ingressos suficients, doncs tu en principi no pots demanar aquesta ajuda. Per tant, això jo crec que és una limitació important. Jo crec que l'ingrés mínim vital s'hauria de construir sobre una base dels ingressos mensuals, no dels ingressos de l'any anterior.
Per tant, molts entrebancs a l'hora d'accedir-hi, però aquelles persones que no compleixen els requisits de l'ingrés mínim vital poden, en qualsevol cas, optar a obtenir la renda social garantida que atorga, en aquest cas, el govern de les Illes. Se'n beneficien al voltant de 2.000 persones de totes les Balears.
I una agressió LGTBI-fòbica va obligar la nit de divendres passat a suspendre les actuacions dels punxadiscs Lluca i Santa Cervera Màrtir a la Revetlla de Santa Maria. Els artistes, conjuntament amb Orgull Crític i la Coordinadora Antifeixista de Mallorca, han emès un comunicat on expliquen que un grup de joves van boicotejar l'actuació.
Segons les afectades, aquest rebuig podria estar motivat pel contingut polític de la performance, per la presència de banderes com la de Palestina o la de sos residents, o per la seva identitat queer. Els joves varen increpar les artistes en crits homòfobs. Així ho explica Joan Cervera.
Sentien molt de crits, o sigui, els crits passaven per damunt sa música, fuera, fuera, maricón de mierda, bla, 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 i de cop i volta, nosaltres ja fèiem punxant el darrer tema, i de cop i volta vam veure com començaven a pegar d'hòsties, a la qual aquí nosaltres vam aturar sa música.
En el comunicat, a més, alerten de la normalització i propagació de discursos d'odi directament lligats a l'ultradreta i consideren que l'actuació dels joves s'explica per la impunitat de la que disposen. A més, també han afirmat que una de les persones del públic va patir una agressió física acompanyada de crits homòfobs el dia després a Santa Maria i asseguren que els dos fets estan relacionats.
Són les 7 i 22 minuts. Els hotels boutique de Palma freguen el 90% d'ocupació aquest mateix mes. Això contrasta amb temporades anteriors, perquè era durant la tardor, quan aquests establiments registraven les millors ocupacions.
De fet, el centre de Palma s'ha consolidat com un dels principals destins durant els mesos d'estiu amb una alta ocupació. Aquests hotels són una opció de vegada més demandada pels clients, sobretot d'alt poder adquisitiu. És Emma Carulla, directora de l'Hotel Sant Francesc.
És que tenim nosaltres a Sant Francesc, ara mateix de preu mig puja de 600 euros. Al final ells saben molt el preu que paguen i que és el que tenen que tenir de tornada.
De fet, passar una nit d'hotel boutique a ciutat pot arribar a costar més de 600 euros. Els serveis exclusius, també la ubicació, són el que més valoren els clients.
Mai havia vist un hotel tan bonic, molt, molt bonic. Recent restaurat, bons llits, personal amable, bon menjar, un plaer allotjar-me aquí.
I un dels seus èxits és saber adaptar-se a les necessitats dels clients. Cristian Plefer és propietari de l'hotel Basílica.
Pues nos ponemos un poco en lo que es la piel del viajero. Nos vemos gente que ha estado otra vez muchas horas en un avión, viniendo de otro continente, agotados, vienen al aeropuerto, por fin.
I I l'hotel Sant Francesc, també el de la Basílica, són dos dels quatre establiments hotelers de tot Palma que han estat premiats, segons TripAdvisor, com els 20 millors de tot Espanya.
Les persones que s'allotgen als hotels de luxe és una cara de la realitat de l'estiu a les Balears. Les persones que fan feina en aquest sector representen una altra. Rubén Corral fa 15 anys que fa feina durant la temporada a Eivissa, en un restaurant i en un establiment de 5 estrelles. Ha autoeditat un llibre, Diario de un temporero, i allà hi explica la lluita per aconseguir un habitatge. Dani Manau.
Solia allotjar-se en una habitació que li guardaven d'any en any, però una temporada...
10 dies abans me va dir que no disposava de l'habitació, que ja l'havia alquilat a una altra persona per més diners, evidentment. I llavors me va sortir tot. Se'm va parar la meitat de la cara. Vaig despertar un dia per motius d'estrès que no notava la meitat de la cara. Em va durar uns 3 mesos.
Sap que el seu no és un cas únic, ni de lluny.
Coneix amics que compartissin, per exemple, el mateix llit, paguen 500 euros cada un, barbaritats així. També tinc un amic que viu una tenda de campanya.
Ara en Rubén Corral viu una situació més estable i comparteix pis amb un amic. I amb més calma ha escrit les seves experiències com una teràpia personal.
Crec que ha quedat una bona història. De fet, tots els que se l'han llegit que em parlen m'han dit que els ha agradat molt i que se senten molt identificats.
Però recomanaria als altres fer el seu camí en la situació actual?
Avui com està tot? Jo, per exemple, avui en dia, si tingués de pagar el que es paga avui, jo segurament no vindria.
Diario de un temporero de Rubén Corral es pot trobar en format digital, imprès o en audiollibre a les principals plataformes comercials.
I la residència d'estudiants de la UIB ha obert el termini de sol·licituds per al curs 2026-2027 a l'hora que ha informat d'una nova convocatòria d'ajudes d'allotjament impulsada per la Conselleria d'Educació.
Ja es pot demanar plaça i fins al 27 de juliol la residència de la Universitat Pública de les Balears ofereix allotjament durant tot el curs per fins a 97 estudiants amb una quota mensual de 666 euros per a una habitació individual amb allotjament pels 7 dies de la setmana i berenar. Aquest preu inclou també calefacció, connexió wifi, aigua i electricitat, seguretat i accés gratuït a les instal·lacions esportives de Campus Esport. Marta García és la directora de la residència.
Una de las ventajas que tiene esta residencia es que está a la de clase, entonces, bueno, para desplazarse pueden ir andando a clase, que esto es bastante cómodo. Y luego tiene el comedor, tienen salas de televisión, salas para jugar, terrazas disponibles, tienen muchos espacios para, si quieren compartir, tres salas de estudio.
L'assignació de places prioritzarà la renovació dels actuals, que són residents, i després tindran preferència els alumnes procedents de Menorca, Eivissa i Formentera, i finalment s'atendrà la resta de sol·licituds. En aquest sentit, el govern ha convocat 9 beques d'allotjament per al pròxim curs, una per afavorir la incorporació de dones als estudis de l'Escola Politècnica Superior, el doble grau en Matemàtiques i Física, i les altres 8 es dirigeixen a estudiants de primer curs de grau de la UIB.
I ara, quan són les 7 i 27 minuts, és temps de parlar de la premsa, de les portades. La premsa editada a les Illes parla avui de manera unànime en la conquesta del segon mundial de la selecció espanyola després de la victòria contra l'Argentina de Messi.
Última hora obri amb una gran imatge del capità d'Espanya i millor jugador del torneig, Rodri Hernández, aixecant la Copa del Món de Futbol a Nova York. Diari de Mallorca també destaca a la portada la foto en gros de la celebració dels jugadors de la selecció espanyola després de guanyar 1-0 al conjunt argentí. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca el segon Mundial d'Espanya amb l'únic gol del davanter Ferran Torres a la pròrroga i l'ara Balears, per la seva banda, titula Espanya guanya el Mundial i dona inici a l'era de Lamine Yamal. A Eivissa, el periòdico es fa ressò de la campió del món amb la celebració dels aficionats a Vila. El diari recull la celebració a la gespa de l'estadi dels jugadors de la selecció espanyola i el Menorca tria també l'eufòria dels futbolistes d'Espanya aixecant el trofeu mundialista.
A la premsa estatal, els diaris se centren també en la Xavi campiona del món de futbol amb aquesta victòria 16 anys després.
El País s'obria amb els jugadors espanyols festejant en el centre del camp i destaca el gran domini de la selecció espanyola durant tot el partit contra l'Argentina. El Mundo escull també una foto de la felicitat dels futbolistes de la selecció espanyola i subratlla els canvis encertats en la final del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. ABC titula Espanya invencible amb la imatge dels jugadors espanyols i la portada de La Vanguardia és per Ferran Torres, qui va marcar l'únic gol de la final a la segona part de la pròrroga.
I avui també volen fer menció especial a la premsa esportiva, on, evidentment, la segona estrella d'Espanya ocupa per complet totes les portades.
El Marca destaca que la selecció espanyola va donar una lliçó de futbol davant una Argentina defensiva, mentre que l'AS titula en gros El món és nostre. El Mundo Deportivo escull l'eufòria dels futbolistes espanyols i les llàgrimes de Leo Messi, i l'esport obri amb un gran campions i destaca el nom dels futbolistes de la selecció espanyola, Pau Cubarsí i Unai Simón, com a millor jugador jove i millor porter, respectivament, del Mundial a Nova York.
Hem arribat a les 7:30 ara, repassam els titulars d'aquest dilluns, l'endemà de que la selecció espanyola de futbol alçàs la seva segona Copa del Món, una victòria per la mínima per 1-0 contra Argentina, gràcies a un gol de Ferran Torres a la segona part de la pròrroga. Ha estat una nit llarga de celebracions arreu de les illes. De fet, aquest que sentiu era poc després d'acabar el partit, l'ambient a Palma, a la plaça de les Tortugues, on hi ha hagut trull fins fa només poques hores. En parlarem d'aquí uns minuts al Temps d'Esports. Abans, però, repassam altres titulars destacats de la jornada. Avui el Consell de Mallorca es reuneix amb les empreses de lloguer de vehicles, tot quan la institució insular es troba en ple procés per posar un límit a l'entrada de vehicles.
La primera passa és quantificar la xifra total de cotxes. De les dues grans patronals d'aquest sector, n'hi ha una que quantifica el volum de vehicles en prop de 45.000, mentre que l'altra diu que ha d'esperar final de temporada per fer el seu recompte. De la primera, Ramon Reus, president d'EVAP, de la segona, Cristóbal Herrera, president de Valeval.
Seran més o menys els cotxes nostres que tindrem, seran uns 40-45.000 cotxes que tenim a tot Mallorca.
Que haya un control de càmeres que lean matrículas i dos, que s'establezca un registre obligatori de vehicles d'alquiler.
I un home ha estat detingut per un atropellament mortal a la carretera de Cala Mesquida, Capdepera.
La Guàrdia Civil, que està a càrrec d'aquesta investigació, ha confirmat que el conductor ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia, un sinistre que va tenir lloc a primera hora, ha tingut lloc a primera hora d'haver les 7 del matí, quan la víctima, que s'allotjava a un hotel d'aquesta zona, anava a peu per la via.
I també han detingut un altre home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor.
Li haurien subministrat substàncies estupefaents i alcohol, tot això amb l'excusa de veure un partit de futbol a un local, a la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
I avui ha estat, aquest cap de setmana passat, ha estat uns dies d'arribades d'embarcacions amb migrants a les Balears.
Aquest diumenge, de fet, se n'han localitzat 4 de noves. La primera està rescatada cap a les 6, a mitja milla del port de Cabrera, i hi anaven 14 persones a bord.
I si no hi ha cap acord d'última hora, avui vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de Solla.
El representant dels treballadors i els representants de l'empresa Solla 2010, que depenen de l'Ajuntament, es tornaran a reunir avui a les 9 del matí en un darrer intent per evitar aquesta aturada.
I ara, parlant del temps, ja sabeu que, segons la dita popular sobre la calor, la monja l'encén, es diu, i el frare la paga. La monja es refereix al dia de Santa Margalida, que és precisament avui, dia 20, i el frare seria Sant Bernat, que és dia 20 d'agost, i teòricament durant aquesta època és quan les temperatures són més elevades. Però està clar que enguany ja fa dies que fa calor, i avui no en serà una excepció. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Començar amb la setmana amb una nova intensificació de la calor. Avui la màxima pujarà lleugerament i a l'interior de Mallorca es podran assolir o fins i tot superar els 40 graus. Per aquest motiu, els avisos de calor s'estenen a totes les illes amb nivell taronja a l'interior i al nord de Mallorca. A la resta, pocs canvis, pols en suspensió, intervals de núvols mitjans i alts i un vent fluix de component est amb una situació marítima marcada pel marejol.
Informatiu Matí. Esports.
Són les 7:34, ara és moment de parlar de la notícia del dia, perquè hi ha hagut moltes qüestions que centren l'actualitat. Parlaven de lloguer de vehicles, parlaven de turisme, parlaven de moltes qüestions que habitualment formen part de l'agenda informativa, però avui, sens dubte, el gran titular, el gran assumpte que destacam, és la victòria de la selecció espanyola, que s'ha proclamat campiona del món per segona vegada en la seva història. Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia, Espanya. És bicampiona del món després d'imposar-se per 1-0 a l'Argentina en una final espectacular que va arribar a la pròrroga. Després d'uns 90 minuts on Espanya va ser superior, però sense marcar gol, el títol es va decidir en el temps afegit quan al minut 106 Ferran Torres va aparèixer per marcar el gol que va donar la victòria i la Copa del Món al conjunt dirigit per Luis de la Fuente. Sentim l'heroi del partit, Ferran Torres.
El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible. Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
Amb aquest triomf, Espanya culmina un Mundial excel·lent en el qual tan sols s'ha encaixat un gol i torna a tocar el cel del futbol mundial, afegint una segona estrella al seu palmarès i escrivint una nova pàgina d'or en la història d'aquesta selecció. Sentim el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que no podia amagar la seva emoció.
Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor.
Espanya va ser superior a una Argentina que es va quedar amb 10 futbolistes des del minut 93 per mort de l'expulsió d'Enzo Fernández per doble targeta groga. Ja a l'inici de la pròrroga, polèmica arbitral amb el gol anul·lat a Nico Williams al minut 97 per una suposada falta prèvia dins l'àrea d'Oyarzabal. El sentit.
Celebrar com un loco, la verdad que, bueno, me dicen que he hecho falta yo, que estaba de espaldas, no sé muy bien ni qué ha pasado. Pero, pues bueno, detalles que al final en partidos te puede ser muy, muy caro para un lado o para otro. Y por suerte al final el fútbol se ha impuesto y hemos tenido esa victoria.
No va ser l'únic gol anul·lat. Ferran feia el segon, el 113 de la pròrroga, però no pujava el marcador per un ajustat fora de joc. L'alegria es va desfermar damunt la gespa just després del xiulet final, amb abraçades, llàgrimes i una celebració històrica per un grup que va veure recompensar l'esforç de tot un torneig. Sentim Nico Williams.
La verdad que es una locura. He pisado mierda, he comido mierda y ahora estoy besando el santo, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Es el día más feliz de mi vida, por todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo esté celebrando igual que yo y esto es por ellos y por mi familia y mis amigos.
Pel que fa als premis individuals, Rodri va ser triat el millor jugador del Mundial i es va endur la pilota d'or del torneig. A més, Unai Simón, amb tan sols un gol encaixat en tot el campionat, va ser elegit guant d'or i Pau Cubarsí, millor jugador jove del torneig. Sentim Rodri.
Parece el guión perfecto, ¿no? Sí. Yo trabajé para esto, pero evidentemente te puedo decir aquí que lo planifiqué, pero ni mucho menos esperaba esto, ¿no? Pero sí que me gustaría que las nuevas generaciones pudiesen verse reflejado que cuando uno tiene un mal momento se puede uno levantar, ¿no? Y
L'altra cara de la moneda se la queda Argentina, perquè la final d'ahir suposa l'adeu d'una llegenda com Leo Messi amb la selecció mundial i també l'adeu del seleccionador Lionel Scaloni. El sentim.
Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos.
La consecució del Mundial per part d'Espanya també es va viure amb una gran intensitat als carrers de les Illes Balears. Milers d'aficionats es van reunir en places, bars i punts de trobada de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per seguir aquesta final i celebrar després, una vegada acabat el partit, la segona estrella aconseguida per la selecció. Sentim alguns aficionats.
Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Vindrem així, tota la joventut! És el millor que el poble d'Espanya, tots units! Y acabando de guanyar el segon mundial, que no sabe cuánto rana va a guanyarlo. Es lo millor que ens ha passat.
Emoció màxima, tot el moment. Vamos, gol de Ferran, ningú s'esperava i al final hem acabat marcant el gol. Vamos!
Com sentíem, festa grossa, també aquí a les Balears. La més multitudinària va ser a Palma, amb prop de 20.000 persones al recinte Son Fusteret, un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament. Sentim el batle Jaime Martínez.
Una passada, la veritat és que han patit, però han dominat i mos han duit el premi. Aquesta segona estrella en Speed, moros en Avegíem, i ha estat una nit, jo crec, inolvidable aquí a Sant Fusteret.
La segona Copa del Món de la selecció espanyola ja és de camí a Espanya. Celebraran els jugadors en diferents esdeveniments oficials, en diferents homenatges oficials que aniran contant avui al llarg d'aquesta jornada, els butlletins horaris i amb un especial Esports 3 a partir de la 1 amb aquesta segona estrella de la selecció espanyola, campiona del món, després d'haver guanyat Argentina a la gran final per 1-0.
Moltes gràcies, Marta Sampas, per aquesta informació esportiva, informació purament esportiva que avui també volem complementar amb la cara B, podríem dir, d'aquesta final que va ser la mitja part, aquesta americanada per molts que es va fer amb les actuacions musicals a Nova York. Perquè la final del Mundial del 2026 no només passarà la història pel títol d'Espanya, també ho farà perquè per primera vegada la FIFA va convertir el descans en un espectacle a l'estil de la Super Bowl. Es feia, com dèiem, a Nova York, i els americans, Toni, no podien evitar deixar la seva petjada.
És així, el MetLife Stadium de Nova Jersey es va transformar durant un minut en un enorme escenari musical. Per damunt la gespa hi varen desfilar artistes de primer nivell, un darrere l'altre. La cosa va començar amb un cotxet en què viatjava, i la sentíem ara de fons, precisament Madonna. Un cotxet ple de ballarins que manaven ni més ni manco que els exjugadors Ronaldo i Ronaldinho, absolutament paralitzats pels nervis, no sé si vos hi vau poder fixar, passaven per davall les grades i sortien al camp el so ja de la música de Madonna. Allà hi havia tota una orquestra bolivariana dirigida per Gustavo Dudamel, un veneçolà afincat a Nova York. Música clàssica, però alhora moderna, a més dirigida per un veneçolà, tot un símbol. Una realització d'espectacle enviava la vista dels espectadors a un altre punt de l'estadi on hi havia, estel·lars, els BTS. Música estrictament americana, però interpretada per joves coreans. Un ritme trepidant que va llançar per terra amb una balada justa a guitarra bastant inoportuna, Justin Bieber. Good morning, curtains dancing in the sunrise. Baby's crawling on the floor. Passejava per l'estadi com una mena de cantautor, amb la seva adolescència de 32 anys, va guanyar temps i va rebaixar la temperatura per donar temps a preparar-se a Shakira i a Barnaboy, que tornaren al salt públic, en l'himne del Mundial, que sona sospitosament semblant al Waka Waka. Però això no era el final, encara. Enmig d'aquest show, més pensat per televisió que pel públic, que no devia veure gaire, que era que estava passant damunt l'estadi, va comparèixer Coldplay i tot de nins de totes les races. Tot això tan americà damunt una pancarta que deia Love, amor i pau, a una ciutat antitrampista d'un país que ha participat en desenes de conflictes armats i en Trump a la grada molt recentment. De fet, mentre es feia tot això, els Estats Units bombardejava l'Iran amb virulència. I per si fos poc, el que havia de durar de 7 minuts va acabar durant més de mitja hora. La pregunta és si un mundial de futbol necessita convertir-se en un gran show televisiu o si, precisament, la seva grandesa era nova de necessitar-ho mai.
Eida, moltes gràcies, Toni. Aquí deixem aquesta pregunta. Ara són les 7 i gairebé 44 minuts. Tot d'una torna.
El Consell de Mallorca i l'IMA es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I quan falta un quart d'hora per les 8 del matí, anem amb la crònica estatal. Ha mort una dona cremada per uns sicaris per ordre del seu home a Sevilla la Nueva, a Madrid. Si es confirma com un crim... com un crim masclista, seria la víctima 29 d'enguany a Espanya.
El succés va tenir lloc el passat febrer quan la dona va ser ruixada amb un líquid inflamable a l'interior del seu domicili i, posteriorment, li van calar foc. La Guàrdia Civil ha arrestat tres homes com a possibles sospitosos, entre ells l'exparella de la víctima, tot i que no s'ha informat de cap imputat com
a
autor.
I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra cerquen un home que hauria provocat un incendi a la casa on viuen la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a Tossa de Mar.
Les víctimes no han resultat ferides en poder fugir del domicili. L'home té vigent en aquest moment un ordre judicial que li prohibeix acostar-se a la dona i l'hauria incomplert. De fet, ja l'havien detingut dos dies abans per violència també masclista. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista a les Balears i també existeix, recordem, el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, interroga avui com a imputada a Jéssica Rodríguez, exparella de l'exministre José Luis Ábalos, per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en relació amb la seva contractació a diverses empreses públiques.
També declararà com a investigat Joseba García, el germà de l'exassessor d'Ábalos, Coldo García, després que hagi així o sol·licités la Fiscalia Anticorrupció, que assegura que hi ha informació que apunta la intervenció del germà de Coldo, en Joseba García, en la contractació de Jéssica Rodríguez en aquestes empreses públiques.
I seguim atents als grans incendis que afecten a la península. El més preocupant és el de la Serra Nord de Guadalajara, que du actiu des de dijous i que ha afectat més de 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres.
A les pròximes hores s'esperen ja vents de 50 quilòmetres per hora que faran, de fet, avançar les flames i, a més, en combinació amb el fum, dificultarà molt l'actuació dels mitjans aeris. D'aquesta manera, va de camí a convertir-se en el pitjor incendi de tota la història de Castella-La Manxa, malgrat a les tasques d'extinció que hi ha per endavant. Mercedes González, que és consellera de Desenvolupament Sostenible del govern manxec, ja pensa en el futur dels residents d'aquesta zona. Són declaracions a Castella-La Manxa Mèdia.
El gobierno de Castilla-La Mancha ya está preparando un plan de recuperación, un plan de reestructuración de la zona y de recuperación de la zona que permita a todos sus vecinos y vecinas pues contar con aquellos elementos que hagan que su vida, que su desarrollo socioeconómico no se vea mermado por la situación de este incendio.
Notícies més positives arriben des de l'incendi d'Orés, a la província de Saragossa. El foc està estabilitzat però no extingit ni totalment controlat després de cremar més de de 14.000 hectàrees.
Durant la nit, la Guàrdia Civil ha sobrevolat la zona amb drons per conèixer els punts més calents i saber com està l'entorn dels municipis pròxims a l'incendi. De moment, els veïnats dels 5 municipis desallotjats no podran tornar a casa seva fins que no tinguin garanties de màxima seguretat.
I també vos hem d'explicar que un jove de 13 anys ha mort a Ciudad Rodrigo, a Castella i Lleó, i ha estat després de l'esfondrament d'una font. 3 persones més han resultat ferides greus quan participaven en les celebracions de la victòria de la selecció espanyola. I parlant de la crònica internacional, per novena jornada consecutiva, els Estats Units han atacat l'Iran, Teheran ha respost amb bombardejos sobre les bases militars americanes en els països aliats del Golf i assegura haver abatut una desena de militars estatunidencs.
I davant d'això, el país persa ha amenaçat amb més represàlies si la Casa Blanca no cessa els atacs. Tot això, mentre l'exèrcit dels Estats Units ha desviat 2 vaixells més en el marc del bloqueig naval imposat entre contraports i també costes iranianes.
I a tot això, Gaza ha iniciat la segona fase de recerca i rescat de cadàvers davall de les runes a la franja. Calculen que hi ha més de 1.000 cossos sense vida que continuen davall els enderrocs o en llocs de difícil accés. És la segona fase d'aquest procés.
Durant la primera, els rescatistes varen dedicar més de 500 hores a retirar els enderrocs de 54 edificis i recuperar 333 cossos dels 559 que tenien com a objectiu. Aquesta missió està coordinada per la Creu Roja, que també la finança.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Falten 11 minuts per les 8 del matí. Si no hi ha cap acord de darrera hora, avui vespre comença la vaga indefinida del servei de recollida de fems de Sóller. Els representants dels treballadors i de l'empresa Sóller 2010, que depèn de l'Ajuntament, s'han de tornar a reunir avui a les 9 del matí en un darrer intent d'evitar l'aturada.
Ara bé, les posicions entre el representant dels treballadors i l'empresa municipal continuen molt allunyades. La trobada al Tribunal d'Arbitratge i Mediació del TAMIP de divendres passat va acabar finalment, com us explicàvem, sense acord per la renovació del conveni col·lectiu. La plantilla reclama millores laborals que suposaria un augment del sou que representaria un cost anual de 25.000 euros a l'empresa. També volen definir un protocol per jornades de calor extrema que inclogui mesures de protecció dels treballadors exposats al clima extern extrem durant la jornada laboral.
El sindicat UGT Serveis Públics denuncia que aquest cap de setmana el que considera irregularitats que posen en qüestió el dret a vaga. Ho ha explicat Juan José del Teso, representant d'UGT.
Una empresa que estava contratada per limpiar contenedores, estamos viendo que están limpiando las calles con agua a presión, que eso sería una detención ilegal de trabajadores a ojos del sindicato, y también estamos viendo cómo reciben presiones algunos trabajadores a los que se les solicita la información de si van a secundar la huelga o no, y eso también lo entendemos que se podría encuadrar en una coacción y en un esquilolaje organizativo.
També denuncia que els serveis mínims establerts són abusius i diu que a primera línia, davant del port de Sóller i altres zones comercials, són del 100%.
I davant d'aquesta situació, els representants dels treballadors afirmen no tenir expectatives d'entesa per a la reunió d'avui mateix. Si es confirma, finalment, per tant, la vaga començarà avui mateix a les 10 del vespre.
I 36 hores després que s'iniciés la pana elèctrica que ha afectat prop de 1.900 abonats a Can Pastilla i Cal Estància a Palma, els veïnats començaren a recuperar el subministrament ahir vespre. L'origen de la problemàtica ha estat una avaria en 2 punts diferents del cablejat soterrat per motius que encara es desconeixen.
Un tall de llum que ha arribat en el pitjor moment per llars i negocis en plena onada de calor. Així ha viscut la situació una de les veïnades.
Pareix que a la fi ha tornat el llum. Ara anem a creuar els dits perquè sabem de veïnats d'una mica més enllà que els ja ha tornat i al cap d'una estona han tornat a quedar sense llum. Anem a creuar els dits i confiar que tot estigui veritablement solucionat.
Durant tot aquest temps, els veïnats s'han mostrat abandonats per part de la companyia elèctrica, ja que en cap moment els explicaven com estaven avançant les reparacions. De fet, fins diumenge de matí Endesa no havia registrat l'incidència, una situació que els ha generat frustració i que l'empresa ha intentat mitigar col·locant 7 grups electrògens a la zona. Per exemple, una és a la residència de gent gran i una altra a un hotel. Sílvia Delgado, directora de l'hotel Alú, ha explicat que dissabte va ser un dia complicat, ja que fins al vespre no varen tenir el generador.
Nos pudieron ofrecer un generador a las 12 de la noche, cerca de la 1, mejor dicho, y se restableció la electricidad cerca de las 2 de la madrugada. Y, bueno, el impacto que hemos tenido pues ha sido grande.
Algun dels negocis afectats xifren les pèrdues en milers d'euros.
I també hi ha hagut malestar entre els veïnats de Mahom. Usuaris han denunciat a les xarxes socials una fuita d'aigua a les proximitats del quarter de Santiago durant la matinada de dissabte. L'aigua brollava des de diferents punts de l'asfalt.
Justament això passava quan l'Ajuntament activava i també enduria les mesures d'estalvi d'aigua a causa de la situació límit, ja ho sabeu, dels aqüífers. Es va prohibir, recordem-ho, fer cotxes nets, també omplir piscines o netejar terrasses en mànegues d'aigua. Hidrobal ha confirmat l'avaria i expliquen que es va resoldre amb rapidesa.
I Alcúdia, per garantir la seguretat ciutadana i millorar la gestió del trànsit, l'Ajuntament ha instal·lat una vuitantena de càmeres de videovigilància al nucli urbà i també a la zona de la platja. Ara, a l'estiu, un dia qualsevol, hi entren 120.000 cotxes de mitjana.
Un recent estrenat sistema de vigilància que, d'ençà de principi del mes de juliol, ja ha permès resoldre diversos casos d'accidents de trànsit. Facilita la investigació gràcies al visionat de les imatges dels fets i la identificació dels implicats. Ho explica José Manuel Ogazón, que és el cap de gabinet de la policia local d'Alcúdia.
Des que duim de l'any, duim 202 accidents de tràfic, 150 han estat només en danys i 52 accidents en ferits. Amb aquesta eina el que volem és baixar, disminuir aquesta xifra.
Aquest és un desplegament que es du a terme en coordinació amb la Guàrdia Civil, qui agraeix aquest sistema que li ha permès resoldre delictes de manera més ràpida i eficaç.
I enguany, el 2026, és el primer any que s'ha pogut comercialitzar el vi de Menorca fet a partir de calop blanc, que és una varietat ancestral de les illes, però que no va ser reconeguda com a vinificable fins al 2019. Es produeix al lloc de Sant Josep, al nord de Menorca, amb reptes com la tramuntana o el sol de pissarra. Ramiro López.
A la porxada del lloc de Sant Josep de Ferreries hi ha una parra que té molts anys. N'Enric, el propietari, la va fer analitzar a l'Institut Madrileny d'Investigació i Desenvolupament Rural. Van descobrir que era calop blanc, una varietat ancestral de Mallorca i Menorca. Fins al 2019, però, no es va posar a la llista de varietats vinificables. Escoltem a Félix Cabello, expert vitícola, i també a Enric Picanyol, impulsor de la vinya Helena de calop blanc.
És una varietat que se desvió a l'uso de uva de mesa. Però, com a varietat de vino, és interessant i se cultiva fonamentalment en les islas.
No es podia fer vi, perquè no estava a la llista de varietats vinificables, que és una llista europea que es fan als països i a Espanya a les comunitats autònomes. Llavors has de fer un expedient perquè et posin a la llista. I el govern balear l'any 19 ens va aprovar el calop blanc com a varietat vinificable.
Vinya Helena de calop blanc ha estat un procés d'anys i complicat, però ara és una realitat. Ens explica aquestes dificultats que han trobat el seu impulsor, Enric Picanyol.
Com que és una varietat nova, no està als vivers, t'ho has de fer tu. I tota la vinya que heu filmat és filla d'aquesta parra. Empaltar artesanalment, molt poca gent ho fa. El primer any ho vam fer a Catalunya, però el segon va venir la xilella, sabeu, la xilella fastidiosa, i ja no podíem portar fusta a la península. I ens ho vam fer a Mallorca, però la veritat és que eren molt poc formals i al final hem acabat fent-ho nosaltres aquí.
Allà on són, al nord de Menorca, bufa la tramuntana i especialment enguany, que els hi va cremar alguns brots. Així ho explica Pito Barber, l'amo de Sant Josep.
La flor de terrer, amb això que ja era de fora i que està molt, molt la va cremar. I s'han salvat allà, puestos que hi havia un pot de redossa.
El 2026 és el primer any que s'ha posat a la venda el vi, uns 500 bòtils de la collita 2023.
Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio.
I a la plana cultural, per descansar de tant de futbol... Su jugador favorito era Toco. Bé, no arribam a descansar del tot, perquè també cantaren a jugadors, també són futbolers, però a la granja, per damunt de tot, són grans músics. Van començar els darrers 80 i fins avui van i tornen estones, però sempre tenen darrere un exèrcit de seguidors, de gent que els estima i que els vol sentir. i ells generen ocasions de gaudir plegats. Aquest dijous seran a Can Tàpera, en un concert més tranquil d'allò habitual, perquè és més prestat i en un entorn molt natural i privilegiat. Per un dia hauran d'oblidar la seva vessant del Los Rebels.
I és que segurament són una de les bandes més representatives del panorama musical mallorquí i seran prest, dèiem, o un poc més prest d'allò que és habitualment un concert d'aquesta mena, a partir de les 8:30 del vespre en aquest espai cultural de Palma, a Can Tàpera, en un concert que promet combinar nostàlgia, energia i l'esperit més estiuenc. És Guillem Porcel, frontman de la banda.
Concert un poc, diria jo, un poc familiar, en el sentit que se comença prest, i l'aforo està bastant limitat perquè és un poc la idea d'aquest cicle, se vol fer coses petites, no, s'entorna molt guapo, però sí que és molt obert i no se pot muntar pues, molt de sarau i molta bronca fins a quines hores i fins a quin nivell de concert.
La Gran Haida oferirà un recorregut pels seus temes més emblemàtics en una cita adreçada tant a seguidors de sempre com al públic que vulgui redescobrir una de les formacions de referència de la música feta a Mallorca. Això segur que també ho podran fer reir i saltar. Temes que no faltaran segur i que parlam d'un grup amb més d'un centenar de cançons. Feia broma, Porcel, a tots els concerts sempre els recorden allò que no han tocat i mai el que sí que fan sonar.
Mai en sa vida m'ha vengut, jo no recordo mai, un cop ho diu, que bé que heu tocat los chicos que en diversió. Ningú. Sempre se diuen bé, diu, ostres, no heu tocat Isabel. Ostres, no heu tocat no sé què. Ja, però no han tocat el 25, vull dir, una tota agregat.
En tot cas, és la primera ocasió, o la més propera, perquè prometen un estiu etern de concerts arreu de l'illa.
Ràdio.